9 i 19, 4 i 19 minuts. La sensació que experimentam quan tenim el temps, les ganes i la sort de gaudir de la platja és que l'aigua de la mar està calenta, i sobretot durant l'agost, quan arriba cotes que freguen els 29 i 30 graus. Avui ens preguntam si això és una sensació subjectiva o una dada empírica, i sobretot quins efectes pot tenir en la fauna i flora marina, i fent una mirada en especial a la Posidònia oceànica, aquesta planta marina protegida, que és la clau de volta sobre la que sustenta bona part de l'equilibri tan delicat del nostre litoral. Per fer-ho, comptem amb en Damià Gomis Bosch, que és doctor en física, catedràtic de física de la Terra a la Universitat de les Illes Balears, a la UIP. Està adscrit també a l'IMEDEA i és investigador en oceanografia física i ha fet recerques sobre el nivell de la mar i les interaccions entre física i biologia. Doctor Gomis, benvingut a Radio Illa.
Bon dia.
I gràcies per atendre la ràdio de Formentera. Primer de tot, l'aigua està més calenta, l'aigua de la mar?
Sí, sí. És a dir, s'està mesurant no només en el litoral, sinó des de satèl·lit es mesura la temperatura superficial a mar oberta i any rere any aquesta temperatura va pujant. És a dir, la temperatura de l'atmosfera està pujant degut al canvi climàtic i la mar, evidentment, absorbeix una part d'aquesta calor.
Tenim dades per fer-nos una idea d'aquest estiu, per exemple?
Sí, per exemple, el mes d'agost vam estar com a conjunt uns 2 graus més amunt de lo que seria normal, anem a dir així.
I això què vol dir? A quina temperatura vam arribar?
Bueno, no estic parlant, jo estic parlant de la mitjana. Sí. Hi ha hagut pics de més de 30, també depèn de la zona. Però de mitjana se va fregar els 29 graus.
Això estem parlant del mar Balear?
Sí, sí, de la Mediterrània Occidental en general. La Mediterrània Oriental, la pujada no ha estat tan gran de moment, però la Occidental sí.
I amb pics de 31 graus, diu, Déu-n'hi-do.
Pics de més de 30, sí.
Pics de més de 30. Estem parlant de la Mediterrània Occidental, o sigui, la nostra banda del Mare Nostrum. Tenim dades concretes de ses Pitiüses o de Formentera?
Sí, de fet, si ho volen consultar, hi ha diverses organitzacions que mostren dades de temperatura superficial, dades de satèl·lit. Hi ha SOFIP, que és l'Observatori Costaner de les Illes Balears, que té mapes online que se poden consultar. També hi ha el Centre d'Estudis Ambientals de València, que també mostra dades molt interessants. Vull dir, hi ha diferents organismes on se pot consultar. Són mapes i un pot veure perfectament la distribució de temperatura dia a dia, mitjanes mensuals i la tendència, que és, diguem, quant de graus està pujant cada any. Hi ha tot, i per informació avui en dia no s'hi està.
Sí, sí, sí. O sigui, de moment, el panorama que tenim és que, efectivament, això no és una sensació subjectiva que tenim quan anem a banyar-nos a la mar, sinó que, efectivament, l'aigua està més calenta, uns 2 graus més de mitjana, arribant a uns 29 graus de mitjana a la nostra banda del Mediterrani i amb pics de més de 30 graus. Per què hi ha aquest increment de temperatures de l'aigua de la mar?
A veure, com he dit abans, estem immersos en un procés de canvi climàtic. La Terra està absorbint, millor dit, no està entre calor que prové del sol, una part d'aquest calor havia de sortir, a dia d'avui no en surt tant com abans de la revolució industrial, degut a que la humanitat ha emès tota una sèrie de gasos, sobretot diòxid de carboni. Llavors aquest diòxid de carboni provoca el que se'n diu efecte hivernacle. És com si ens estiguen construint un hivernacle cada vegada més eficient. Aleshores, estem cada vegada un poc més calents a dintre de la Terra. I clar, la mà no és aliena en aquest efecte hivernacle. L'atmosfera se calenta i la mà també. La mà, de fet, absorbeix de sort del 80% d'aquesta calor extra deguda a l'increment de l'efecte hivernacle. Per tant, la mà és una part del sistema climàtic tan important com l'atmosfera i, per tant, està patint el mateix procés que l'atmosfera.
Ara entrem en els efectes d'aquest escalfament de les aigües. Però ja sap que hi ha moltes veus o algunes veus que neguen aquesta existència del canvi climàtic. Bé, supos que només faria falta que veiessin les dades que vostè esmentava abans, no?
Cap d'aquestes veus és capaç de mantenir un debat mínimament seriós en base a dades. Ja. Amb això ho dic tot. A les xarxes socials un pot dir el que vol, sí. Un pot opinar el que vol, però un debat rigorós jo m'ofereix a debatre en qualsevol d'aquestes persones que diuen que el canvi climàtic no existeix.
Ai, doctor, quina paciència té, eh?
No és paciència, és la meva feina.
Bé. Bé, aquest és el panorama. Efectivament, hi ha un escalfament del canvi climàtic i de l'aigua de la mar, volíem dir, degut al canvi climàtic. Quins són els efectes sobre la fauna i la flora de la nostra mar?
Sí, són distints. Hi comença a haver una migració d'espècies, és a dir, espècies sempre cerquen la seva temperatura de confort. Aleshores, per exemple, la pesca a l'Atlàntic cada vegada estan pescant més amunt per el fet de que la temperatura està pujant, aleshores les espècies se mouen en la temperatura. A nivell de Mediterrània també estem veient ja introducció d'espècies noves i algunes espècies d'aquí que van perdent els seus hàbitats típics, diguem, és un procés lent. I el problema més gran possiblement el tenim, com dèiem, espècies que tanmateix no poden migrar o desplaçar-se, que és la Posidònia. La Posidònia, si està a més de 28 graus durant un cert temps, un parell de setmanes, comencen a morir feixos de Posidònia. Aquesta cosa passava abans, jo que sé, cada 5, cada 6, cada 8 estius. Aleshores, hi havia una recuperació. El problema és que ara, cada estiu, estem superant els 28 graus i els temps de recuperació cada vegada se fan més curts. I això és el que preocupa, que si segueix aquest increment, la Posidònia no tindrà temps de recuperar-se entre un i altre estiu.
Clar, perquè aquestes pujades per sobre dels 28 graus s'assoleixen durant més de 2 setmanes a les nostres aigües?
A dia d'avui sí, a dia d'avui sí. No cada estiu, però pràcticament cada estiu.
Durant més de 2 setmanes, això doncs, fa... Bueno, el que també ens apuntava el biòleg i submarinista Manu Sanfèlix, explorador de National Geographic, ens deia exactament la mateixa dada, que a més de 28 graus la Posidònia comença a morir, pateix, i això ho estem detectant ja? O sigui, veiem els efectes o potser encara no?
Sí, veiem efectes d'estrès, de dir-ho així. Jo no som biòleg, no som expert, però sí que sé que se veuen efectes d'estrès, és a dir, floracions de la Posidònia, per exemple. Quan la Posidònia s'estressa per calor, floreix, i el que intenta és, diguem, reproduir-se per evitar la mortalitat. De tota manera, val a dir que, així com la física té unes equacions, la biologia a vegades té sorpreses, i és que hi ha espècies que se podrien adaptar a través d'una mutació, per exemple. La Posidònia i la Mediterrània Oriental, per exemple, aguanta més temperatura. El que passa és que ha tingut més temps d'adaptar-se. El problema del canvi climàtic és que és un procés ràpid i no sabem si hi haurà temps de que les espècies s'adaptin d'alguna manera.
Clar, clar, clar. De fet, miri, la passada setmana, no sé si n'està el cas, aquí a Formentera vam detectar per primera vegada des de fa 300 anys, la presència de 2 dragonets blaus, aquest molusc petitiu que és urticant al contacte amb la pell humana i que en principi viu a l'oceà Índic, a l'oceà Atlàntic, en aigües temperades i que ara està proliferant i de quina manera a la costa peninsular. I també veiem que aquí a Formentera, un exemple més, entenc jo, d'aquests efectes de l'escalfament de l'aigua.
Sí, és a dir, aquí hi ha dos efectes. En primer lloc, la globalització el que ha duit és que s'han introduït espècies, anem a dir-ho així, invasores de molt distinta manera. L'exemple més típic que tenim són els serps, en el cas de, sí. Que en el cas d'Eivissa, per exemple, no estic segur, Formentera, que en el cas d'Eivissa són un gran problema. Després hi ha que aquestes espècies invasores trobin un hàbitat adequat. I, clar, en el cas que vostè anomena, si són espècies que estan acostumades a temperatures més elevades i aquí està pujant la temperatura, aleshores no només s'introdueixen, diguem, per efectes humans, sinó que després si troben un hàbitat adequat, segurament haurà vingut per quedar.
Caram, hi ha possibilitat de, diguem-ne, remetre aquest procés d'escalfament de les aigües?
No. En absolut. El que sí que podem és ralentir-lo o aturar-lo. Tornar enrere, no. És a dir, ho hem d'entendre com que el que estem fent és emetre a l'atmosfera una gran quantitat de gasos, com he dit, sobretot diòxid de carboni, però del que depèn el canvi climàtic o la temperatura global no és del que matem a cada moment, sinó del que anem acumulant. Per tant, l'única manera d'estabilitzar, d'aturar l'escalfament, de que no augmenti més, seria aturar les emissions. Mentre seguim emetent gasos d'efecte hivernacle, la temperatura pujarà. Si un dia som capaços de deixar d'emetre aquests gasos, la temperatura s'estabilitzarà. Però el que no farà, a curt termini, és tornar enrere. Perquè hauríem d'eliminar aquests gasos de l'atmosfera. La naturalesa, de manera natural, ho fa a través dels boscos. La mateixa Posidònia és un gran absorbidor de diòxid de carboni. Però és un procés lent. Per tornar a la situació, diguem, preindustrial, farien falta 2-3.000 anys.
Déu-n'hi-do. I això vol dir, clar, entenc jo que si no... De moment, la veritat, doctor, doncs ja veu que no pinta que estiguem disposats a, diguem-ne, a comprometre'ns en aquesta reducció de forma significativa de les emissions de CO2. Això vol dir que, doncs, en principi, doncs, seguirem acumulant aquest diòxid de carboni a la nostra atmosfera, per tant, doncs, seguirà aquest procés de canvi climàtic, d'escalfament de l'atmosfera, d'escalfament de les aigües. Això en què es pot traduir pel que fa a les nostres aigües i a la vida associada a elles?
Home, com han dit, substitució, canvis d'espècies, tema de la Posidònia és un tema cabdal perquè, com vostè ha dit, és la base dels ecosistemes litorals de Balears. I proporciona un hàbitat a moltes altres espècies, frena l'erosió de les platges, oxigena les aigües, absorbeix l'òxid de carboni. Per tant, si arribéssim a una extinció funcional de la Posidònia, que no s'hi arribarà en un pocs anys, evidentment, però sí que s'hi podria arribar en unes dècades, aleshores el panorama del litoral balear seria totalment diferent.
Clar, vostè ho apuntava ara, doncs els sediments de les nostres platges vinculats precisament a la pradera de Posidònia, la biologia o la biodiversitat que hi ha vinculada a l'existència de la Posidònia i tants altres elements tan característics de les nostres costes, doncs es veurien trastocats i de quina manera. Escolti'm, doctor, mala peça al taler, tot plegat.
Sí, es tracta de que prenguem una decisió com a societat, com a col·lectiu, i que triem quin camí volem seguir. És a dir, si volem seguir com fins ara o si volem posar un poc de fil a la cua i, com he dit, no revertir, però sí, com a mínim, estabilitzar el procés i que no vagi a més. És una decisió col·lectiva, és una decisió en la qual hauríem de pressionar a la gent que té poder de decisió i, a veure, hauríem de fer un pensament.
Hauríem de fer un pensament, us explica el doctor Damià Gomis Bosch, doncs, doctor en física, catedràtic de física de la Terra a la Universitat de les Illes Balears, la UIB, que avui ha tingut un temps per atendre la gent de Formentera a través de Ràdio Illa. Moltíssimes gràcies, doctor, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.